La tertúlia política de Ràdio Sant Vicenç es diu A Quatre Bandes.
Un programa mensual amb la participació dels portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament.
Per conèixer les diferents mirades sobre l'actualitat política, social, econòmica i cultural de Sant Vicenç dels Horts, escolta A Quatre Bandes.
El quart dimecres de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
Bona tarda, benvingudes, benvinguts a la tertúlia A Quatre Bandes. Al control tècnic Lluís Vela, us parla Eva García i us saludem des de la sala de plens de l'Ajuntament. Ens acompanyen representants de 3 dels 4 grups municipals. Xavi Gómez, del PSC, bona tarda.
Bona tarda, Eva.
Arnau Mata, de Junts per Sant Vicenç, bona tarda.
Bona tarda.
Antolín Jiménez, de Ciutadans, bona tarda.
Bona tarda.
I ja hi som tots perquè en Comú Podem han excusat la seva presència. Començarem, com és habitual en aquesta tertúlia, sortejant el primer torn de paraula, que és en aquesta ocasió per Ciutadans. Això vol dir que el següent programa començarà Junts per Sant Vicenç, tancant aquesta ronda de primeres intervencions. Però avui comença Ciutadans parlant del pacte de reconstrucció. L'Ajuntament preveu convocar aviat el pacte per la reconstrucció social i la reactivació econòmica per fer-ne una revisió i per incorporar-hi noves necessitats. Ho explicava i l'alcalde de Ràdio Sant Vicenç, al ple de la setmana passada ja va dir també que calia incorporar al pacte noves necessitats. Què en pensen de l'aplicació que s'ha fet fins ara del pacte i de les necessitats que s'hi haurien d'incorporar, de les necessitats que es van detectant? Antolín Jiménez.
Bien, buenas tardes. Ya prácticamente nos acercamos al año de este pacto de ciudad que se hizo en 3 de los 4 grupos municipales, el cual recogía unas medidas tanto sociales como económicas para las autónomos y las pymes, para intentar ayudarles y paliar un poco los efectos que nos estaba dejando la pandemia. Cierto es que desde entonces, desde el gobierno municipal, se ha estado trabajando en aplicar todas las medidas que estaban implicadas en el documento. Y no solamente eso, sino que hemos ido un poco más allá también con los objetivos de la Agenda 2030, los ODS, intentando ir aplicándolas todas. Cierto es que es un documento vivo, siempre lo hemos dicho, que no era un documento definitivo, sino que habría que ir adaptándolo a las necesidades que fuéramos encontrando a medida que fuera pasando el tiempo, y así hemos ido haciendo, nos hemos ido adaptando día a día las necesidades que vamos viendo que se necesitaban al pacto y seguir trabajándolo. Ahora, por suerte, la Unión Europea nos da unos fondos que tendremos que empezar a trabajar. Cierto es que hay que elaborar el documento, hay que elaborar propuestas, hay que luchar por ello. Esto también es un fondo que puede ir muy ligado a este pacto de ciudad, porque al final es un fondo europeo que viene para reactivación social y económica del país, no solamente municipal, sino de todo el país, y el cual podemos tomar también de base este pacto de ciudad para intentar acabar de aplicar todas esas medidas que estaban dentro del documento del acuerdo, ¿no? Como decía, trabajamos día a día, ahora tenemos esto encima de la mesa, tenemos un Romanet, en el cual también queremos aplicar todas estas nuevas medidas, también tenemos el PSA, el cual esto a nivel de sostenibilidad también nos ayuda, e ir haciendo poco a poco, y todo lo que veamos que se vaya necesitando, como movilizar zonas peatonales o más ayudas o nuevas líneas de subvenciones, que hoy veamos como desde promoción económica salían algunas nuevas líneas, que luego hablaremos, ¿no? Es otro punto de los que hablaremos. Nuevas líneas de actuación, al cual va muy orientado a este documento, a este pacto. Y se trata de esto, del día a día, intentar dar a la ciudadanía lo que necesita.
D'acord, doncs és el torn de Xavi Gómez, PSC.
Sí, bona tarda de nou. Com dèiem, no, el Pacte per la Reconstrucció Social i la Reactivació Econòmica és un document que es va signar el juliol del 2020. És un document signat per entitats socials, econòmiques, sindicals, educatives i la majoria de grups presents en el ple municipal. Un total de 16 participants van aportar idees i van acabar signant, referendant aquest document. És un document important, és un document extens, amb més de 100 propostes. És un document viu, ho deia la Eva abans, l'alcalde al programa d'ahir deia que és un document obert a aportacions i canvis. Al novembre es va fer la primera reunió de seguiment, hi ha prevista una propera reunió de seguiment d'aquí unes setmanes, amb tothom que va participar en la redacció, en l'aprovació i en la signatura del pacte per donar compte una mica de la feina i dels projectes que s'han encetat i dels treballs fets fins al moment. Les prioritats segueixen en línia amb les prioritats del pressupost de l'Ajuntament per l'any 2020, que a més s'orienten en els objectius fixats tant en el PAM com amb els ODS, els objectius de desenvolupament sostenible que no hem d'obviar. Seguretat sanitària, protecció social, promoció econòmica i suport a les entitats són els objectius bàsics d'aquest equip de govern. L'objectiu és que ningú quedi enrere. És l'objectiu bàsic, l'objectiu principal, i per això posem tots els mitjans i totes les eines que tenim a disposició per cobrir aquestes necessitats. Hi ha una llista important de feines i de tasques que s'han anat fent, pensades sempre en aquest pla per la reconstrucció social i la reactivació econòmica. Arribaran diners per seguir aplicant aquest pla. Aquesta setmana, per exemple, el Consell Comarcal del Baix Llobregat ens comunicava que es repartirà entre els 30 municipis de la comarca un romanent d'11 milions d'euros. Sant Vicenç rebrà aproximadament uns 330.000 euros d'aquest romanent. Tenim el romanent de l'Ajuntament, com deia el company Antolín fa un moment, de 3.800.000 euros, que també serviran principalment per aplicar o per seguir aplicant les mesures d'aquest pla de ciutat. I hem de pensar, i estem pensant ja en l'import que rebrem dels fons europeus, els Next Generation, que s'hauran d'aplicar inevitablement en aquest pla de reconstrucció social i reactivació econòmica que tenim vigent a Sant Vicenç.
Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç.
Sí, nosaltres, com ja vam dir, diria que fa gairebé un any, quan tot això va començar, malauradament, quan vam tenir doncs, aquesta explosió de la pandèmia que ningú esperava que pogués passar així, no? Es veia com una cosa molt llunyana i va acabar arribant a Europa, va arribar al nostre país d'una manera doncs, que tots coneixem, d'una manera amb una explosió molt forta i amb un impacte sobre les vides de moltíssima gent. No? És una pandèmia que s'han dut doncs, coneguts de tothom, s'han dut familiars de tothom i per tant doncs, és una etapa que hem afrontat amb molt de dolor, amb molt de patiment i malauradament encara no ha passat tot. No? Malauradament encara haurem d'afrontar moments de moltíssimes dificultats, perquè sí que és veritat que tenim la vacuna i això és un element de molta esperança, no? però ens queda molt per patir, malauradament, i per tant creiem que cal ajudar la gent encara moltíssim i caldrà ajudar la ciutadania que més ho està patint en el futur encara més. No? Per això és important doncs, eines com els plans de reconstrucció que es puguin dur a terme a tots els nivells i també en el nivell local, per què no? I a més, l'Ajuntament és la primera porta a la que van a trucar els ciutadans quan tenen problemes o quan tenen necessitats. No? Per això en el seu moment vam defensar que l'Ajuntament havia de tenir un pla de rescat, un pla que ajudés a la gent a fer front a aquesta pandèmia, a les seves conseqüències, i per això en el seu moment també vam fer propostes concretes, no? perquè poguessin ser recollides en aquest pla. Va arribar el moment d'aprovar-lo i nosaltres, que havíem defensat aquesta necessitat de tenir un pla, que havíem aportat propostes i que havíem estat doncs, els principals defensors del fet que de tenir aquesta eina, doncs ens vam abstenir perquè consideràvem que l'Ajuntament no havia fet prou, que el govern municipal no havia estat prou ambiciós com per realment elaborar un pla que anés realment a l'arrel dels problemes i que ajudés de veritat a la gent. Evidentment que aquest pla recull mesures que són bones, però pensem que hi ha molts elements que ja s'estaven fent, molts elements que és de rebut que un ajuntament faci i considerem doncs, que es va perdre una oportunitat per realment posar sobre la taula polítiques potents i innovadores per ajudar la gent. No? I veiem que el temps ens dona raó, perquè malgrat que es va aprovar aquest pla de rescat, hi ha hagut al final del 2020 un romanent molt important, un sobrant del pressupost de l'Ajuntament molt important, de 3 milions d'euros. Hi ha pocs precedents d'un sobrant d'aquestes característiques i, per tant, doncs, es constata que aquell pla de rescat que es va aprovar doncs, no treia tot el potencial que tenia l'Ajuntament per ajudar la gent. I la prova és que al final de l'any els calaixos de l'Ajuntament han quedat 3 milions d'euros que no han servit per ajudar la gent. I això és una llàstima. Esperem que en aquesta revisió que l'equip de govern vol fer del pla, doncs, aquests 3 milions es puguin incorporar i encara que sigui tard, els puguem fer servir per ajudar la gent, per dur a terme polítiques valentes. Però ens sap molt de greu que s'hagin perdut oportunitats, que s'hagi perdut temps, temps en el qual la gent estava patint i temps en el qual l'Ajuntament tenia les eines però no les utilitzava.
Gràcies. Antolín Jiménez, Ciutadans.
Sí, por matizar tres cosas solamente. Se comentaba el compañero Arnau, ¿no?, que no hacíamos lo que no era lo suficientemente ambicioso, quizás el pacto que se propuso. Creo que recogimos propuestas de los cuatro grupos municipales, se recogieron, se plasmaron y se están llevando a cabo y se está trabajando en ese documento. Lógicamente, hay propuestas que podemos abarcar y hay propuestas que no podemos abarcar. También había que tener en cuenta que la Generalitat se supone que tenía que ayudar a que podamos abarcar a hacer ciertas cosas que tampoco lo hizo, y este ayuntamiento tuvo que sufragar con esos gastos para poder cubrirlos, que cuando la Gene no respondía ante la situación que teníamos. Hablábamos del Romanén, es verdad, es un Romanén grande, pero seguramente ahora los datos nos los dará aquí el compañero Xavi, lo sabe mejor. Pero hemos de contar, pues, efectivamente, con dinero que nos llegó a final de año, que prácticamente no lo teníamos y no podíamos utilizar de él, y no podíamos hacer políticas sociales ni económicas con ese dinero, porque no estaba. Hay que contar el dinero de horas extras que no se pudieron hacer, hay que contar con el dinero que sobró de personal. Todo eso, pues, quedamos o no, pues se iba hinchando la bolsa de este Romanén. Se ha intentado hacer todo lo que se ha podido, hemos intentado crear todas las líneas de ayudas que hemos podido y hemos intentado estar al lado de la gente todo lo que se ha podido. Está claro que con la revisión del plan y con el remanente que tenemos, ahora es el momento de decir, bueno, tenemos esta cantidad de dinero, vamos a invertirlo en este plan, que es lo que estamos trabajando, y vamos a continuar con todas estas medidas del COVID, junto a, como comentaba, ¿no?, el compañero, con el dinero que viene del Consejo Comarcal, los fondos europeos y demás, que al final es la prioridad que tenemos, intentar ayudar a la ciudadanía de San Vicenç a paliar todos estos problemas.
Gómez, Xavi Gómez, PSC.
Sí, yo... Simplement, per matitzar una mica les paraules, no? En aquest cas de l'Arnau, és veritat que es van abstenir, que els companys i les companyes de Junts per Sant Vicenç es van abstenir. El que sí que és important, jo crec, la part important i la part bàsica d'aquest pla de reconstrucció social i reactivació econòmica, és que tenim entitats com la Unió de Botiguers, Sant Vicenç Suma, la Unió d'Empreses de Sant Vicenç, PIMEC, AEVALL, Comissions Obreres, UGT, Salesians de Sant Vicenç, Maria Auxiliadora, la Fundació Vall d'Altacafa, el Centre Diari Sant Josep, Quijote, la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Vicenç, Sant Vicenç en Comú, Ciutadans i PSC Sant Vicenç en Positiu, que van arribar a un acord per signar aquest document. És un document treballat, és un document amb molta profunditat i és un document que ha recollit propostes de totes aquestes entitats que han acabat signant el document. Per tant, és un document prou important i de prou calat com per considerar que queda curt, com per considerar que queda curt. Respecte a les dades que parlàvem del romanent, és veritat, no? Ho deia el company Antolín també, és un romanent important, 3.800.000 euros, que és un dels romanents més importants dels darrers anys, evidentment, igual que en els darrers anys, tothom entén que no estàvem en una situació de pandèmia com la que estem vivint. El pressupost de l'exercici 2020 es va treballar des del mes de juny del 2019 fins a l'aprovació definitiva al desembre del 2019, amb una situació que no era la que tres mesos després va esclatar. I com deia també el company Antolín, dintre d'aquest romanent hem d'incorporar partides que no estaven pressupostades d'inici. Partides d'ingrés, com són els més de 650.000 euros que vam rebre del govern d'Espanya per les PTE, per les participacions en els tributs de l'Estat. Això vol dir que l'Estat va recaptar més del previst i, per tant, aquesta recaptació es reparteix entre els diferents ajuntaments de l'Estat. Són més de 650.000 euros no previstos i que es van acabar ingressant al mes de desembre. Poc marge de maniobra teníem al mes de desembre per aplicar, per donar una aplicació amb aquests imports. I també ho dèiem, tenim més de 600.000 euros d'activitats que no s'han pogut realitzar. Festa Major, Fira Tapes, etc. Hi ha moltes activitats que no s'han pogut realitzar durant l'any. Amb les gratificacions extraordinàries que això comporta i amb l'organització dels propis esdeveniments que això comporta. Per tant, si fem números, estem parlant de 1.250.000 euros entre activitats no realitzades i d'ingressos extraordinaris no previstos que hem hagut o que hem rebut, no? Estem parlant d'1.250.000 euros sobre 2,5 milions, sobre 3 milions, perdó, de romanent. No m'ha calgut mirar gaire enrere en els anys, per veure que, per exemple, el 2019 vam governar mig any cada equip de govern, podríem dir, parlem d'un romanent de 593.000 euros. El 2018 el romanent va ser d'1.200.000 euros, amb una situació de no pandèmia en la que no es van rebre l'ingrés extraordinari de les participacions en els tributs de l'Estat i en el que en principi totes les activitats, si no vaig errat, es van poder realitzar de manera correcta. Per tant, no hi ha tanta diferència entre el que no s'ha pogut realitzar aquest any i el romanent de l'any 2018.
Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç.
Bé, diguem que l'explicació del romanent del 2020, que tots coincidim que és molt alt, vull dir, és molt alt, 3 milions d'euros són molts diners, l'explicació ja la sabem i ja l'entenem, l'explicació. És evident que l'any 2020 ha estat un any atípic, que hi ha moltes coses que estaven previstes en una situació que ningú esperava que pogués venir la pandèmia i que és natural que aquestes coses que estaven previstes, doncs, en una situació de pandèmia o en un ajuntament, qualsevol administració, ha hagut de suspendre un munt d'activitats, ha hagut de suspendre, doncs, la contractació pública, la contractació de personal, etc. Doncs és evident que un pressupost que ha estat dissenyat d'una manera prepandèmica, diguem-ne, no es pot complir al 100%. Això ja ho entenem. Però la diferència és que sembla que vosaltres us en adoneu ara i nosaltres això ja fa gairebé un any que us ho diem. És a dir, ja quan va haver-hi l'explosió de la pandèmia, no sé si l'abril o el maig, ja us vam començar a dir que sobraria molts diners a les partides de pressupost aprovat perquè no hi havia activitat i que calia aprofitar tots aquests diners que no s'utilitzarien per altres coses, per solventar, doncs, l'emergència social, econòmica, que estava havent-hi, i que calia modificar el pressupost perquè aquests diners a final d'any no quedessin acumulats al romanent, sinó que mentre afrontàvem la pandèmia l'any 2020 poguessin ser utilitzats per les coses que eren més necessàries i més urgents. I no ens veu escoltar, això és el que sap greu, que quan es tenia l'oportunitat, perquè es tenia l'oportunitat, no es van fer aquests passos i no es va ser prou valent des de l'equip de govern per entomar la situació i per fer polítiques realment transformadores i trencadores. Nosaltres sempre ho hem dit, un pressupost és una previsió, no és una roca de pedra que diguis és que no es pot canviar. Sí que es pot canviar, hi ha moltes eines per canviar un pressupost. Ho pot fer el govern i ho pot fer el ple. El ple té la possibilitat de modificar el pressupost en allò que calgui, no? Perquè el pressupost és això, és un full de ruta, però està sotmès a canvis. I malament aniríem si hi hagués una situació de catàstrofe i no es pogués aprofitar els diners que tens per, doncs, fer-hi front, no? La pandèmia és una situació de catàstrofe i, per tant, està més que justificat que a mitjans d'any s'agafessin els diners que estaven pressupostats i no s'utilitzaven i es canviessin de lloc i es canviessin de calaix per poder gastar-se quan realment feia falta. Que ara els podrem aprofitar? Segur que sí, però hem deixat passar temps i oportunitats i hem deixat patir gent en va quan teníem recursos per ajudar comerciants, per ajudar famílies, per ajudar treballadors i treballadores, per ajudar empreses, etc. I això no s'ha fet prou. Esperem que a partir d'ara, doncs, prenem nota i en comptes de tancar-nos en banda en qualsevol cosa que es diu, amb ganes de portar, doncs siguem capaços d'escoltar i siguem capaços de caminar plegats.
Si us sembla, seguim parlant de diners, en aquest cas de les subvencions municipals anuals de promoció econòmica que s'han presentat fa unes poques hores. S'adrecen a empreses, persones autònomes, pagesia i comerç de Sant Vicenç dels Horts. Enguany s'incorporen ajudes per finançar la transformació digital i l'energia sostenible. Us anava a preguntar què us sembla aquesta convocatòria d'ajuts. Comença parlant el regidor, justament, que les ha presentat, el regidor de promoció econòmica, en aquest cas com a portaveu del PSC, Xavi Gómez. Endavant.
Sí, la pregunta és que em semblen, és fantàstic, són fantàstiques, són les millors subvencions que ha tingut el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Vicenç, mai. No, és important dir, no? En primer lloc, tenim un import o dotem la partida d'un import de 244.000 euros per aquest 2021, però l'equip de govern treballa amb diferents vies per seguir ajudant, com dèiem abans, al teixit comercial, en aquest cas, que està patint d'una forma important la situació que estem vivint. Hi ha una part important, i és que hem pogut dotar la subvenció extraordinària Covid amb un import total de gairebé 180.000 euros. És una subvenció que, evidentment, en el pressupost de l'any 2020 no existia i hem hagut de refer-la. Per tant, no tenim preocupació en refer, en modificar i en arribar a destinar aquest romanent del que parlàvem i totes les ajudes que puguin venir a qui realment ho necessita, i en aquest cas el comerç és una part molt important. Hi ha modificacions importants respecte a altres exercicis que jo voldria simplement comentar una mica, no? Vinculació de partides. És important perquè és un concepte molt tècnic, però és important el tema de la vinculació de partides, que el que ve a dir és que si una de les línies de subvencions no es gasta, ens permetrà vincular aquest import no gastat amb les altres línies de subvenció, de manera que s'esgoti l'import total de la partida, aquests 244.000 euros. El comerç és generador d'ocupació i de benestar social i ens preocupa especialment aquest sector i la xarxa que genera, no només l'activitat del comerç, sinó la xarxa propera que hi genera. Tenim quatre línies, que són les mateixes quatre línies que hem vingut tenint aquest any, que són les línies de modernització comercial, la línia d'ocupació i contractació, la línia d'agricultura i la línia d'emprenedoria. Novetats d'enguany o novetats d'aquest any que jo crec que són força importants i que hem de destacar. En primer lloc, s'incrementa el percentatge subvencionable fins al 100%, amb el límit que cada línia té. Fins ara aquest import subvencionable era del 50%, i això vol dir que obligàvem a les empreses a fer el doble de la despesa per cobrar el 50% de subvenció en aquesta despesa. Per tant, si una empresa cobra 4.000 euros de subvenció, gastarà 4.000 euros en despesa subvencionable. Això és novetat, perquè fins l'any passat l'import que havia de gastar era 8.000 per cobrar aquests 4.000. Tenim altres línies que incorporen també novetats, com són l'increment de l'import per contractació de joves menors de 26 anys. Ens preocupa i molt l'atur juvenil i no teníem una partida econòmica específica per la contractació de joves. Per tant, hem creat aquesta línia dintre de la línia d'ocupació. Tampoc teníem una línia específica per la contractació de persones amb diversitat funcional. Hem creat una línia en aquest sentit, per la contractació de persones amb diversitat funcional. Es crea una nova línia de digitalització. Hem vist com en aquesta època de pandèmia, no? Tothom que està en un procés de digitalització més avançat ha estat capaç d'adaptar-se molt millor a la situació. Per tant, l'Ajuntament hi creu i aposta per aquesta línia de digitalització. És una línia nova i és una línia que s'encetarà en aquest exercici, amb aquestes noves bases. I s'incentiva, com no pot ser d'una altra manera, i pensant en els objectius de desenvolupament sostenible, una proposta de sostenibilitat ambiental amb el finançament de plans i projectes que impliquin l'estudi de propostes per reduir el consum i contaminar menys per part de les empreses, dels comerços i de més. Mantenim aquest any, és una proposta que vam recollir l'any passat en el Pla precisament de Reconstrucció Social i Reactivació Econòmica, els 18 mesos de subvenció en la quota de persones autònomes. Fins l'any passat eren 12 mesos i es va incrementar amb el pla fins als 18 mesos. Hi ha una part important i que seguim recalcant, i és que el 50% de les subvencions que paga el Departament de Promoció Econòmica es paguen a través de la moneda local amb l'APP Moneder. Aquesta aplicació el que ens serveix és per incentivar d'una manera molt clara i directa el comerç i el consum local. Els ciutadans i les ciutadanes paguen uns impostos a l'Ajuntament. Aquests impostos reverteixen en unes subvencions, en aquest cas a les entitats que participen en la promoció econòmica, i per tant d'aquesta forma aconseguim tancar el cercle perquè els diners es quedin a Sant Vicenç i en el comerç local.
Continua sent la meitat de la subvenció la que s'ha de gastar a través de l'APP?
Correcte, el 50% de la subvenció es pagarà a través de l'aplicació Moneder, igual que l'any passat.
Entesos. És el torn d'Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç.
Nosaltres celebrem que aquesta iniciativa que es va engegar en el mandat de Junts per Sant Vicenç de crear, doncs, en aquell moment eren tres línies, d'ajuts a l'activitat econòmica, doncs s'han ampliat aquestes línies i s'han anat perfilant, no? s'han anat afinant coses que s'havien de millorar, i per tant celebrem, no?, que l'actual govern mantingui aquesta aposta i que a més doncs, es decideixin millorar els aspectes que, doncs, que s'han de millorar i que l'experiència et dona aquesta capacitat. No? La veritat és que hi ha canvis que ens semblen francament bé, com per exemple el tema d'augmentar les despeses justificables, subvencionables al 100%, en un moment on, bueno, és evident que tot el teixit econòmic està patint, igual que les entitats, no? I si hi ha manca d'ingressos, doncs sembla lògic que no hagis de fer el doble de despesa per poder optar una subvenció de l'Ajuntament. No? De la mateixa manera que ho diem pels comerços i que ho diem per l'activitat econòmica, també ho diem per les entitats culturals i per la resta d'entitats, i entenem que l'equip de govern està recollint també aquesta possibilitat que si doncs, una entitat presenta una factura de 10 euros, l'Ajuntament li pugui pagar aquests 10 euros i que no faci falta presentar una factura de 20 euros per rebre 10 euros. No? Això, en la situació que estem, ens sembla força lògic. De la mateixa manera que ens sembla lògic que s'augmenti aquestes mensualitats subvencionables de la quota d'autònoms, també és una cosa que vam estar parlant durant la negociació del pla de reconstrucció i, per tant, doncs, contents que es reculli. Però també hem de lamentar altres elements, no? que bueno, trobem a faltar. Trobem a faltar que la dotació, per exemple, d'aquest paquet d'ajuts sigui superior. Abans doncs, era de 300.000 euros, ara hi ha aquesta dotació de 244.000, és bastant menys, i nosaltres el que proposem és que, ja que sobren diners als calaixos de l'Ajuntament i ja que tenim aquest sobrant de 3 milions, doncs aprofitem per incrementar aquesta partida. No només per les subvencions de cada any, sinó per anar concedint subvencions extraordinàries, com la que es va fer fa pocs mesos, que creiem que el comerç i els autònoms seguiran necessitant, no? Perquè són sectors, el del comerç, la restauració, etc., que estan encara ara molt afectats per restriccions horàries, per restriccions d'aforament, etc., etc., i que estan veient molt minvats els seus ingressos, no? Per tant, us animem a posar més diners en això, a posar més diners en aquestes polítiques. I també lamentem doncs, això que comentava el regidor, no? Que el 50% d'aquesta subvenció no vagi en transferència al compte corrent del negoci, sinó que s'hagi de pagar a través de l'aplicació Moneder. I per què lamentem això? Doncs perquè si una subvenció està pensada per ajudar el negoci a millorar, per ajudar un nou negoci a implementar-se, no té gaire sentit que al final, per la porta de darrere, el 50% d'aquesta subvenció quedi en una aplicació Moneder que el comerciant en realitat no pot utilitzar aquells recursos per adquirir infraestructura pel seu negoci o senzillament per seguir pagant doncs, la matèria prima que utilitza, etc, etc, sinó que en la majoria dels casos haurà d'utilitzar aquells diners, que és una subvenció de l'Ajuntament per millorar el seu negoci, per temes relacionats doncs, amb les despeses de la seva llar o de la seva família, perquè no trobarà doncs, empreses o comerciants que disposin d'aquella aplicació Moneder i que disposin també de productes i serveis doncs, pel seu negoci. Serà molt difícil poder casar aquestes dues coses. No? D'altra banda, també tenim un dubte legal. És a dir, aquest 50% dels recursos de la subvenció que van a la targeta, que van a l'aplicació Moneder, qui és el beneficiari? El negoci com a tal o la persona física que està donada d'alta amb aquesta aplicació Moneder? Tenim aquest dubte i ens agradaria que s'aclarís, perquè si una subvenció dirigida als comerços acaba que la meitat va dirigida a una persona física, doncs entenem que no s'estarien complint les bases. I per tant doncs, ens trobaríem amb aquest problema legal que desitgem que estigui doncs, ben resolt i que no passi. Però bueno, ens arriben coses i voldríem un aclariment en aquest sentit. I tornar a dir, per nosaltres és un error obligar els comerços a fer caramboles per poder rebre el 50% d'una subvenció que l'Ajuntament els ha donat perquè reuneixen els requisits i perquè la justifiquen. Ens sembla doncs, innecessari i ens sembla que és, en el fons, indirectament, obligar els comerciants i en definitiva, qui rep aquesta subvenció, a fer una carambola estranya que no cal per rebre els diners que l'Ajuntament els ha concedit.
Antoni Jiménez, Ciutadans.
Poco más que añadir. Como parte del gobierno, creo que el compañero ya ha explicado muy bien cómo iban estas líneas de ayudas al comercio local. son ayudas que, como comentabas, estaban trabajadas sobre este pacto, como es los 12 meses a 18 meses de la cuota de los autónomos, que estaba ya recogida en el pacto y se está contemplando, las líneas de actuación o el otro cambio, ¿no? Como eran 170.000 euros de ayudas directas o aumentar la partida de ayuda a contrataciones a menos de 26 años para incentivar esa contratación juvenil o bien la transformación digital, ¿no? Para mí bastante importante y como conocedor del sector digital, pues que las empresas ahora se han de reinventar y este es el método que tienen para hacerse visibles y continuar teniendo sus negocios abiertos. Sí que es verdad que a nosotros nos gusta mucho esta economía circular, ¿no? Que se quede aquí dentro de San Vicens, que el dinero se quede aquí dentro con esta app Munedé, que estos dineros se queden aquí y que la mitad de esa subvención se quede y sea para otros negocios de San Vicens. Eso, pues, para nosotros es fomentar el comercio local y es ayudar más al pequeño comercio que tenemos en San Vicens y ayudarle a que continúe, ¿no? La verdad es que poco más. Sí que decir que el presupuesto es el que tenemos, es hasta donde podemos llegar. Ahora, lógicamente, tenemos un Romanet, nos llega de diferentes subvenciones. Iremos, como hicimos anteriormente, ¿no?, con estas ayudas extraordinarias, pues continuar trabajando en esta línea. Y como decíamos, según vamos viendo las necesidades que va necesitando San Vicens y su ciudadanía, pues nosotros vamos actuando en ello.
Xavi Gómez, PSC.
Sí, gràcies. Com dèiem, no, estem d'acord, absolutament d'acord amb el que proposa l'Arnau respecte a la possibilitat, respecte a la situació d'incrementar l'import subvencionable. Era necessari, era absolutament necessari i ara, aquest any, més que mai. Per tant, aquí ens trobem alineats i ens trobem en el mateix sentit, diguem-ne. La proposta d'increment de la partida, no, de passar de 244.000 euros a un import superior, serà valorada, està sobre la taula un cop rescatat el romanent. Era el primer pas i el pas necessari, rescatar el romanent, i per tant la proposta d'increment de la partida com la possibilitat de fer qualsevol altra línia extraordinària que pugui sorgir estan sobre la taula. Com deia abans, l'any passat no estava pressupostada i hem tingut la capacitat de buscar els diners. Per tant, en aquest exercici, que ningú es preocupi, que qualsevol necessitat quedarà coberta per part de l'Ajuntament en un moment de tanta dificultat. Respecte a l'aplicació Munedé, en aquest cas sí que discrepem força, no? Tenim 150 establiments, i els números ho diuen, els números parlen per si sols, tenim 150 establiments donats d'alta a l'aplicació. Tenim més de 500 persones que a títol individual, a títol particular, s'han donat d'alta a l'aplicació i l'estan utilitzant de forma habitual. Tenim més de 40.000 euros gestionats a través de l'aplicació. Aquests 40.000 euros són euros dels que l'Ajuntament ha pagat subvenció i, per tant, aquest 50% de la subvenció que paga l'Ajuntament ja s'està utilitzant. Per tant, discrepo una mica amb el fet de que la finalitat no sigui la dient, no? De que no puguem trobar finalitat per gastar aquests calés, aquests diners, i són, portem 4.000 euros gastats i gestionats a través de l'APP. I, per exemple, un altre exemple clar és la campanya de Nadal. La campanya de Nadal, l'Ajuntament ha pagat 6.000 euros en premis a la campanya de Nadal i d'aquests 6.000 euros en premis, si no vaig errar dades de la setmana passada, el 80% s'havien gastat i s'havien consumit a través de l'aplicació. Per tant, els números jo crec que són importants i són destacables. L'objectiu de Munedé no és altre que vetllar perquè el comerç local i el teixit productiu de Sant Vicenç funcioni i li vagi bé. I tanquem el cercle, insisteixo. Lo important és tancar el cercle. La gent paga impostos, l'Ajuntament paga subvencions i aquestes subvencions, la voluntat que tenim és que reverteixin directament i impactin directament en el comerç local. És important, en aquest cas, no, dir que és una proposta que neix de l'acord i que neix del pacte de reconstrucció social i reactivació econòmica. Ara aprofitava per mirar una mica la proposta, el document que tant la Unió d'Empreses de Sant Vicenç com la Unió de Botiguers de Sant Vicenç van fer arribar a l'alcalde el 15 d'abril de l'any 2020. Un total d'11 propostes, de les quals 11 propostes han tingut compliment total o parcial en aquest pla de reconstrucció social i de reactivació econòmica. I una d'elles, precisament, és enfocar els diners que paga l'Ajuntament amb subvencions amb impacte directe en el comerç local. Hem fet el que ens demanen, perquè ens ho creiem, perquè ens ho creiem. I què millor manera que fer el que ens demana qui realment està implicat en l'activitat diària del comerç i del teixit comercial de Sant Vicenç. I respecte al dubte legal de qui és el beneficiari, no? L'Arnau parlava del negoci o la persona de qui cobra aquesta ajuda, això per defecte professional a mi em passa molt a la banca, no? Jo hi he treballat i treballaré quan acabi la meva època de regidor. El titular sempre és un negoci, igual que una compte bancària. El titular és un negoci i té una persona reconeguda, té una signatura reconeguda que és qui pot utilitzar aquells diners. Una empresa té una personalitat jurídica i té una persona que actua en nom de l'empresa. És la mateixa situació la que ens passa amb l'aplicació Moneder. Els serveis jurídics de l'Ajuntament han revisat i han validat aquesta proposta juntament amb el Departament de Promoció Econòmica i el que fem és pagar aquesta subvenció a una persona jurídica que l'aplica una persona física que és l'apoderada de la signatura reconeguda d'aquell comerç.
Arnau Mata.
Per tant, Xavi, si ho entes bé, em confirmes que el compte d'aquesta aplicació Moneder que rep el 50% de la subvenció va en nom del negoci, no va en nom d'una persona física que no estigui vinculada amb el negoci o que no sigui el beneficiari de la subvenció a efectes legals. Em confirmes això, eh?
El beneficiari de la subvenció és el comerç, diguem-ne, l'establiment, l'empresa, l'autònom, la persona agrícola, i qui utilitza, qui té potestat per utilitzar aquests diners és qui sigui la persona, la signatura reconeguda, l'apoderada de la societat, de l'empresa, del comerç, el receptor, diguem-ne.
En qualsevol cas, hi ha una cosa que repeteixo, eh? Vull dir, si jo m'invento, eh? Tinc un restaurant i rebo una subvenció de l'Ajuntament de 4.000 euros, que crec que és el màxim, no? 2.000 euros el rebré a través d'aquesta aplicació Moneder. Imagina't que jo què sé, doncs vull refer la cuina i vull invertir allò que l'Ajuntament doncs, m'ha subvencionat perquè he fet una inversió anterior, vull reinvertir allò que l'Ajuntament em proporciona en renovar la cuina. Serà molt difícil que jo trobi proveïdors a Sant Vicenç que tinguin aquesta aplicació i que, per tant, em puguin cobrar a mi aquests diners per aquest servei que jo necessito pel meu negoci. És evident que si no puc fer això, em buscaré la vida. O intentaré trampejar per aconseguir aquests diners d'altra forma i això és el que em sap greu, no? Que l'Ajuntament està, diguem-ne, d'alguna manera promovent doncs aquest tipus de picaresques. ¿Vale? O intentaré en picaresca intentar aconseguir aquests diners, val? O hauré d'utilitzar aquests diners per casa meva, per comprar roba, per comprar aliments, etc, etc. És a dir, en el fons, hauré rebut la meitat de la subvenció que l'Ajuntament m'ha donat pel meu comerç i estaré utilitzant l'altra meitat per coses que no contempla la subvenció, que no contemplen les bases. D'això és el que ens queixem. El concepte de l'economia circular està molt bé. Estem d'acord en que existeixi aquesta aplicació Moneder. De fet, creiem que té moltíssim potencial. Val? Però el que no podem fer és començar diguem-ne, obligant els comerciants que facin servir aquesta aplicació per cobrar les subvencions que l'Ajuntament els dona. Diríem que ho hem de fer al revés, no? El que hem de començar és donant incentius a la ciutadania perquè consumeixi el comerç local a través d'aquesta aplicació, no? I això és el que trobem a faltar de moment. Jo tinc aquesta aplicació, Xavi, m'hauràs d'ensenyar una mica com funciona, eh? Perquè realment trobo a faltar moltes coses, potser sóc jo, que a nivell d'usuari diguem-ne que no en sé, però si tu vas a l'apartat d'informació d'aquesta aplicació, et trobes amb les dades de l'Ajuntament, però no trobes per què serveix aquesta aplicació, per què està pensada, diguem que com pot comprar el consumidor a través d'aquesta aplicació, si hi ha promocions, si hi ha incentius per fer servir aquesta aplicació o és el mateix que fer servir diner real, diner físic, diguem-ne, no? I quan tu vas a l'apartat de promocions, doncs no n'hi ha cap, no? Trobo a faltar doncs, una mica més de suport en aquest sentit, que la gent entengui de bones a primeres per què serveix el que s'acaba de descarregar, no? I d'altra banda, sí, evidentment, hi ha molts comerços adherits. I segur que hi ha moviment econòmic a través d'aquesta aplicació. Entre altres coses, perquè els comerços que reben una subvenció la volen fer servir, d'alguna manera o altra, aquesta subvenció. No? Però això no vol dir que aquesta aplicació estigui funcionant pel que hauria d'estar funcionant. No? Sobre el paper, Xavi, tot ho aguanta. Tu pots dir, sí, totes les propostes que ens feia la Unió de Botiguers i la Unió d'Empreses estan recollides i s'estan executant. hauríem d'anar a la lletra petita i ens agradarà saber doncs, què és el que en pensa la Unió Botiguers i la Unió Empreses quan es faci aquesta revisió del pla. Ens encantarà saber-ho i estarem escoltant molt atentament. Però quan nosaltres diguem-ne que anem als comerços i preguntem i demanem una valoració als comerços sobre aquesta aplicació, ens diuen que l'ús és molt baix, que no n'estan traient profit, que han tingut molt poques compres a través d'aquesta aplicació. Per tant, sí, sí, el paper tot ho aguanta, però la realitat sovint és una altra.
Sí, no, només per matitzar, referent a la picaresca a la que es referia l'Arnau, si me l'expliques, valorem en tot cas de quina picaresca parlem i veurem si realment és una picaresca o no i si hi ha alguna forma de limitar-la. Respecte a les bases, les bases no contemplen, i tu ho saps, suposo que ho coneixes, en quina despesa gastar els diners que cobres. Les bases no contemplen això, és a dir, tu reps una subvenció per part de l'Ajuntament per una despesa feta amb anterioritat. L'Ajuntament no t'obliga, o no et dirigeix, o no et diu en què t'has de gastar els diners que cobres. I seguim fent el mateix. Amb aquesta aplicació seguim fent el mateix. Respecte a les promocions, n'hem gestionat dos. S'han acabat les promocions a través de l'aplicació, però n'hem gestionat dos. I dos d'elles precisament, perquè em vaig preocupar de trucar als establiments que les proposaven, diguem-ne, amb molt d'èxit. Una d'elles fins i tot esgotant les existències de la promoció que feien, no? I respecte a l'ús de l'aplicació, és evident. És una aplicació que ha nascut i té 3 mesos de vida. No entenc que tu abans parlaves de que les subvencions es van modulant fins a intentar arribar a l'excel·lència. No sé si mai s'aconsegueix l'excel·lència, però escolta'm, és que l'aplicació té 3 mesos, no demanem excel·lència a l'aplicació. Nosaltres hem llançat la gota d'oli i la gota d'oli ara necessitem que s'escampi, i perquè s'escampi necessitem l'ajuda de tothom. La de la Unió de Botiguers, la de la Unió d'Empreses, la dels propis comerços a títol individual, diguem-ne, no? A títol d'explicació del projecte. El Departament de Promoció Econòmica ha posat a 2 persones a voltar els carrers per explicar als comerços com funciona aquesta aplicació. Al canal de YouTube hi ha un vídeo explicant com funciona l'aplicació. I és important en aquest cas que tots i totes valorem l'eina i valorem la finalitat per la qual es crea o es pensa aquesta eina, que és ajudar al comerç local. No és cap altra finalitat ni cap altra voluntat estranya que algú pugui creure.
Doncs, si us sembla, avancem, o hi ha algun altre matís a plantejar, doncs us proposo fer una mirada cap al Pla Local de Salut que s'està preparant, que ha de servir per planificar les accions de salut pública a Sant Vicenç. Aquest pla vol incorporar doncs, una mirada àmplia sobre la salut a la ciutat, per exemple, des del punt de vista de l'esport, de l'urbanisme, de l'educació, al cap i a la fi, la salut a la vida quotidiana. Al web de l'Ajuntament encara es pot fer una enquesta perquè la gent contribueixi a fer la diagnosi de la situació actual pel que fa a hàbits de salut i prioritats a millorar. I es continuarà amb un període de recollida de propostes fins a la creació definitiva, el text definitiu del Pla Local de Salut. Cap on creieu que ha de caminar aquest Pla Local de Salut? I ara comença Arnau Mata de Junts per Sant Vicenç.
Bé, és evident que és un pla que recull moltíssims àmbits de la vida de les persones, no? I que en l'actualitat, en plena pandèmia, doncs és més important que mai posar les persones al centre i posar la salut de les persones al centre, no? La salut té moltes vessants, no només la salut des del punt de vista mèdic, sinó que té vessants també ambientals, vessants de salubritat, vessants de qualitat de vida, de salut laboral, etc. No? I per tant, nosaltres pensem que és bo que l'Ajuntament abordi totes aquestes temàtiques i que ho faci el més extensiu possible entre la ciutadania. No? Per tant, doncs, celebrem la iniciativa i esperem que tingui èxit i que reculli moltes propostes. No? I parlant sobre les propostes, veiem que en el portal de Cidim Sant Vicenç, que hi ha un apartat del Pla Local de Salut, encara no hi ha propostes, hi ha 0 propostes. I el que voldríem preguntar és això, a l'equip de govern, quantes propostes s'han rebut, si realment són 0 o hi han hagut altres vies per rebre aquestes propostes, i si estem avançant bé o caldrà ajustar alguna cosa del procés participatiu, no? Perquè, bueno, si s'està detectant alguna mancança, és bo que es corregeixi i torno a dir, que s'aprofitin les oportunitats quan les tenim al davant, que si l'Ajuntament ha decidit doncs, tirar endavant un pla local de salut, doncs s'aprofiti bé i que es faci un bon debat amb la ciutadania, perquè, insisteixo, l'Ajuntament la gent hi té molt a dir i és un pla que segurament tocarà molts aspectes i molts elements de la vida de les persones.
Antolín Jiménez, Ciutadans.
Bueno, como decía la compañera Arnau, ¿no? Tiene muchos ámbitos este plan local de salud, no solamente el médico, sino otros como el ambiental, como comentaba él, ¿no? O de salud laboral. Estamos hablando de un plan local que todavía está en fase de diagnosis, o sea, no está todavía elaborado, no está redactado, no está el documento plasmado, no están las propuestas todas recogidas y plasmadas en un documento que podamos valorar, que podamos verlas, ¿no? Sí, es verdad que se han hecho unas encuestas a nivel interno también de todos los departamentos del ayuntamiento, del propio personal del ayuntamiento para ir recogiendo estas propuestas. Si no voy mal equivocado, el 15 de abril comenzará a recoger propuestas en la calle de este plan de salud durante 10 días con todas las medidas sanitarias para el COVID y se irá recogiendo a la ciudadanía haciéndola partícipe de este plan, recoger sus propuestas y así realizar una diagnosis mucho mejor de este plan, ¿no? Siguen las encuestas, como decía, no hemos acabado, sigue vivo, lógicamente no se haya visto todavía ninguna porque es que seguimos recogiendo información para poder mostrar y poder plasmarlo en un documento y decir, esto es lo que hemos recogido y esto es lo que tenemos y aquí es donde tenemos que llegar, esto es lo que pide la ciudadanía, esa es la situación que tenemos y que tenemos que intentar cambiar. Como decía, se trabaja con todos los agentes claves del documento para poder presentarlo y la siguiente fase será el plan de acción cuando se haga el proceso participativo. Como decía, se sigue trabajando en ello y cuando tengamos todas las propuestas podemos tener algo con más cara y ojo para poder trabajarlo con intensidad.
Gràcies, Xavi Gómez, PSC.
Sí, efectivament es tracta d'un dels diversos plans que l'Ajuntament de Sant Vicenç té en marxa. Som un ajuntament actiu en participació, pla local de salut, pla local d'habitatge, el PAESC, el pla d'acció per l'energia, el pla de convivència de Can Ros i el Serral, l'assemblea jove. Penseu que és la part important en la que estem ara és la part d'ordenar les polítiques relacionades amb l'acció, diguem-ne. Estem en una fase fonamental que és la fase en la que hem de pensar en el que volem fer. Hem de pensar en les eines que volem utilitzar per assolir els objectius necessaris per la nostra ciutat en matèria de salut. S'ha realitzat una primera enquesta transversal entre els diferents departaments de l'Ajuntament, liderada evidentment pel Departament de Salut, com no pot ser d'una altra manera, però implica molts altres departaments. El següent pas, com dèiem, s'iniciarà ara el mes d'abril i serà la de començar a treballar amb la ciutadania, a començar a fer aquestes enquestes amb la ciutadania. El següent pas, després de les enquestes amb la ciutadania, és la creació del grup de treball, no?, amb els agents claus, per establir un punt de partida de la diagnosi i tenir una diagnosi, un horitzó clar. Aquest document ha d'estar treballat, ha d'estar en marxa entre els mesos de maig i juny i després el que sí que farem serà entrar en la fase del pla d'acció on es realitzarà el procés participatiu amb la ciutadania per elaborar i debatre les accions necessàries per elaborar un pla local el més ample possible.
Mm-hmm. Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç.
Sí, només per fer un apunt sobre el que deia abans de l'apartat del pla local de salut el decidim. En aquest apartat es poden fer propostes in situ, diguem-ne. Si n'hi ha zero és que no se n'han fet, perquè just en aquell apartat hi ha un botó que diu suggereix la teva proposta i quan el fas queda reflectida aquella proposta. Per tant, era això que preguntava. Realment anem bé o caldrà fer alguna modificació en el procés per veure si podem rebre algunes propostes, no? I d'altra banda, les fases que esteu explicant no enquadren amb el que diu el web de Cedim Sant Vicenç, perquè, per exemple, la fase de validació i priorització de les propostes està prevista que comenci l'1 de març. Diguem que aquesta data ja ha passat. I si em dius, Xavi, que a l'abril és quan es té previst obrir aquesta fase de participació amb la ciutadania, doncs no em quadra massa, eh? Però bé, suposo que ja ens ho explicareu i de més, eh? I tu dius, sí, és un govern molt participatiu, bé, està bé que us ho cregueu, suposo que és necessari creure's el que es diu. Nosaltres tenim una opinió una mica més diferent. Diguem que és molt fàcil, doncs, fer una fase de participació amb els plans que s'han d'engegar des de l'Ajuntament. El més difícil és posar en debat coses concretes, no? I ens agradaria, entre altres coses, que es posessin en debat amb la ciutadania, doncs, per exemple, a què es destina aquest romanent de 3 milions d'euros que està sobre la taula, no? I segur que seria un element que la gent prioritzaria moltíssim, perquè és un número concret i segur que tothom té moltes idees de què destinaria aquests recursos i segur que tindria moltíssima participació, no? Trobem a faltar aquesta participació sobre temes concrets i que afectin d'una forma més directa les necessitats i els interessos de la ciutadania. Eh? Ja et dic, és molt correcte i celebrem que tots els plans locals que s'engeguin tinguin la seva part participativa. Eh? Però trobem a faltar aquesta altra part.
Xavi Gómez, PSC.
Sí, perdó. Jo insisteixo, segueixo insistint. El que estem fent ara és recollir el que iniciarem ara és recollir les enquestes, no? Recollir aquest procés de participació de la ciutadania. Passarem a una fase d'acció, com en tots els plans. Ara el que estem és en una fase de diagnosi per tenir una foto, una valoració de la situació en la que ens trobem. Però la fase de la que parlem de propostes vindrà després. La fase d'acció és en la que venen les propostes. Per tant, en aquest cas, és veritat que estava aprofitant que l'Arnau deia la pàgina web de Decidim sobre el Pla Local de Salut i les fases estan clares. Fase 1, punt de partida. Fase 2, diagnosi inicial, és en la fase en la que estem. Fase 3, recollida de propostes. Fase 4, validació i priorització. I fase 5, retorn dels resultats. Per tant, l'esquema de les fases que s'han de seguir o que seguim és el correcte. Estem en la fase de diagnosi inicial i la fase que començarem en les properes setmanes és en aquesta recollida de propostes a través d'aquestes enquestes. I em deixava una cosa, perdó, que l'he apuntat. És veritat el que diu l'Arnau. Crec que tenim punts de vista sobre la participació molt diferents. I tan diferents que ens demaneu un procés participatiu pel romanent d'aquest any, dels 3 milions d'euros, però jo crec que sobre el 1,2 milions d'euros que us deia abans de l'any 2018 no hi va haver cap procés participatiu per la ciutadania. Per tant, ostres, no ens demaneu coses que no feu vosaltres o que no heu fet vosaltres tampoc.
Arnau Mata.
Bé, d'entrada diguem que nosaltres cada any fèiem un procés participatiu que tenia una xifra, 200.000 euros a destinar en un barri cada any. Per tant, aquestes polítiques que jo doncs, m'estava referint fa un moment, nosaltres les aplicàvem, faltaria més, no? Perquè creiem en la participació i creiem en aquesta participació més directa de la ciutadania sobre el pressupost de l'Ajuntament, sobre els recursos, que en definitiva són de tots i de totes, perquè tots i totes paguem impostos i ens agrada doncs, tenir una mica de pes, de decisió, en allò que es fa amb aquests recursos que paguem a través dels impostos. No? El Xavi comparava 1.200.000 euros amb 3 milions. Bueno, està bé, diguem que es pot comparar tot, però no sé si són xifres comparables. I l'escenari tampoc és comparable. Una cosa és que en un any, diguem-ne, normal, entre cometes, perquè cap any és normal, cada any passen coses, però en un any sense pandèmia s'obrin uns diners que t'han pogut venir doncs, d'un ingrés extraordinari, que t'han pogut venir de moltes coses que no preveies. Doncs aquests diners, com sempre, s'aprofiten per fer diverses coses, mai es perden els diners, això ho hem de dir, i una altra cosa és un any excepcional de pandèmia, com el que estem vivint, on molta gent ha passat i passa necessitats i que es podria aprofitar aquest gran romanent que ha tingut l'Ajuntament per posar-lo a disposició de la ciutadania, perquè, insisteixo, són diners que l'equip de govern no ha sabut gestionar en el seu moment, que quan en tenia l'oportunitat, l'equip de govern ha renunciat a gestionar i a donar un destí, a donar un ús a aquests diners. Per tant, ens sembla raonable, ens sembla fins i tot el més legítim que aquesta decisió sobre què fem amb aquests diners retorni a la ciutadania. ja que els seus representants del govern municipal no han sabut fer-ho o no han volgut fer-ho, que aquesta decisió retorni a qui té el poder realment, que és la ciutadania.
No sé si es vol fer alguna puntualització. Xavi Gómez?
Sí, jo no comparo la xifra, eh? És evident que 3 milions d'euros és més que 1,2 milions d'euros, això és evident, però comparo la petició. Aquí el fet o la situació és, quan governa Junts per Sant Vicenç i té romanent, no cal un procés participatiu per al destí dels 1,2 milions d'euros. Quan Junts per Sant Vicenç està a l'oposició i hi ha romanent, l'equip de govern de Ciutadans i PSC Sant Vicenç en positiu té romanent, sí cal un procés participatiu per aquest romanent. Aleshores, jo el que demano és això, no comparava les xifres, és evident que les xifres són diferents, el que comparava és la petició, és el fet. Quan algú que està a govern li sobren els diners no vol fer un procés participatiu, pressupost del 2018. Quan algú està a l'oposició i a romanent sí que vol fer un procés participatiu. Simplement comparava això, eh? No, evidentment no la xifra.
Jo insisteixo que la premissa és incorrecta, eh, Xavi? Vull dir, nosaltres quan hem governat, cada any hi havia una part del pressupost que es decidia a través d'un procés participatiu. Bueno, si tu et sembla que això no existia, doncs sí, ja existia. I insisteixo també en el fet excepcional que aquest any hi ha hagut la pandèmia que hi ha hagut, ha quedat un sobrant molt alt, elevadíssim, l'Ajuntament, l'equip de govern, no l'ha gestionat, ha renunciat a gestionar-lo, malgrat sabia que quedaria aquest sobrant, perquè això se sabia, i ens sembla legítim i lògic que aquesta decisió retorni a la ciutadania. És tan senzill com això. Hi ha altres anys on és cert que hi ha hagut romanents, però aquests romanents no es podien saber, no? Perquè, per exemple, doncs, hi havia un pressupost d'ingressos de les plusvàlues, m'invento, i aquest pressupost es va superar. Això és una cosa que no es pot preveure i quan arriba aquest romanent doncs, s'utilitza en allò que l'Ajuntament considera més necessari. Però aquest any sí que se sabia, aquest any hi ha hagut un romanent molt elevat, l'Ajuntament ha dimitit d'utilitzar-lo i, per tant, és lògic que aquesta decisió la prengui la ciutadania.
Queden tres minuts de programa. Us proposo fer una pinzellada molt, molt breu sobre les entitats el 30 de març. Aprofitant que el 30 de març acaba el termini perquè les entitats locals demanin les subvencions d'aquest any, una molt breu reflexió sobre com veieu el múscul de les entitats vicentines, el seu present i el seu futur. Antoni Jiménez, Ciutadans, un minut.
Bien, seré rápido, que nos quedamos ya sin tiempo. Simplemente tenemos que ayudar a las entidades municipales, tenemos que hacer que continúen, tenemos que darles visibilidad, intentar facilitarles hacer actos, porque sabemos que la situación es complicada, pero tenemos que intentar buscar la forma de que sean visibles y puedan seguir saliendo a que la ciudadanía disfrute de ellas e intentar encajar lo que tenemos con el Procicat dentro de las posibilidades, ¿no? Como decía, ahora salen las subvenciones, están abiertas, se van apuntando y lo que decimos, tenemos que luchar por ellas, mantenerlas vivas y sobre todo darles todo el apoyo y el ánimo e intentar ayudarlas todo lo que podamos.
Gracias, Xavi Gómez, PSC.
Sí, en un minut és difícil resumir-ho, no? Però al final és veritat que les entitats són el motor, són el cor de Sant Vicenç des de fa molts anys. Tenim una ciutat rica i viva en el teixit associatiu i tenim clar que això no ho podem deixar perdre. La situació actual que estan patint les entitats ens fa més que mai estar al seu costat i donar-los doncs, tot el suport i l'empenta que mereixen. Així ho hem fet en el Pla de Reconstrucció Social i de Reactivació Econòmica. Hem posat diners sobre la taula també per poder realitzar diverses activitats i, per exemple, recordo ara els casals d'estiu de l'any passat, que les entitats també ens van sentir en el seu costat amb una línia d'ajudes convenis extraordinària. L'import del paquet de subvencions aprovats en Junta de Govern per aquest any és de 418.000 euros i hi ha una novetat important i és que es crea un servei de suport i justificació de les subvencions. És a dir, els tècnics i les tècniques de tots els departaments estaran 3 setmanes ajudant de manera directa les entitats per presentar aquestes justificacions.
Gràcies per resumir, Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç.
Sí, són moments complicats per moltes entitats, evidentment d'entitats n'hi ha moltíssimes i entitats que amb la pandèmia han tingut més feina que mai i entitats que han tingut més problemes que mai i que senzillament no han pogut fer activitat. No? I això podria tocar de mort moltes entitats, fet pel qual doncs, és més necessari que mai ajudar-les en tot el que calgui, no només econòmicament, sinó en tot l'acompanyament que sigui necessari des de l'Ajuntament. Eh? les entitats les hem de cuidar, són el cor, són el batec de la nostra ciutat. Sense les entitats probablement tindríem un poble gris i no tan atractiu com el que tenim, i per tant són un valor a preservar i a potenciar. No volem veure entitats obligades per la pandèmia i pel que ha comportat a deixar locals, per exemple, o a veure com perden socis, etcètera, etcètera. No? Volem que rebi l'ajuda necessària i que per tant doncs, puguin passar aquest tràngol que estem passant tots de la millor manera possible per tornar a tenir el poble ric, viu i participatiu que sempre hem tingut.
Doncs moltes gràcies a tots tres per la brevetat en aquesta recta final de la Quatre Bandes. La tertúlia política tornarà el 28 d'abril, el quart dimecres de mes, com sempre. Ara és el torn dels companys de l'MKC, el Més que Cinema, de Ràdio Sant Vicenç. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.